Gràcies per aquesta abundància d'amistat condensada en música. Escolto aquesta música amb emoció i reforçant els nostres llaços que són de família. Proseguim amb la caminada amb molta esperança. Amb aquests mots, el bisbe Pere Casaldàliga expressa el seu agraïment al músic i compositor Carles Casas per un disc excepcional que el Sallentí li ha dedicat i que avui presentem a Ràdio Estel. Carles Casas, benvingut.
Hola.
Benvingut. Molt content de tenir-te aquí. Araguaia, diàlegs amb Pere Casaldàliga. Per què aquest títol? Araguaia què és? Diàlegs amb Pere Casaldàliga n'has tingut? N'has tingut molts? N'has tingut pocs?
Bé, Araguaia és el riu, un dels grans rius del Brasil, el que passa pel Mato Grosso, i que doncs, allà a la ribera doncs, hi ha petits poblats. Un és aquest, que és São Félix d'Araguaia, que és allà on va arribar el Pere Casaldàliga, on va arribar al Brasil, va arribar en barca, va arribar cap aquí aquest poblat, no? I aquí s'ha quedat i aquí ha fet tota la seva gran tasca, i per això ho he titulat Araguaia. És que Araguaia és la font de vida de tota aquella gent, no? I després un altre, diàlegs amb Pere Casaldàliga. Doncs he tingut la sort durant uns anys de poder-hi anar, gairebé cada any, i passar-me allà temporades. Com que tinc una feina liberal, jo me la puc fer allà on vulgui, per tant me porto les meves partitures, me'n vaig allà amb ell i em quedo setmanes allà escrivint. I durant aquestes setmanes jo escric molt, parlem molt amb ell, vaig a passejar, en fi, tota una sèrie de vivències, i això de diàlegs amb Pere Casaldàliga és el títol d'aquesta banda sonora que jo he fet, dedicada, bueno, això, a les meves vivències allà a Mato Grosso.
Però vas a veure Pere Casaldàliga per què? És a dir, què t'impulsa o qui t'impulsa anar-hi? És a dir, això deu tenir alguna explicació, no? És a dir, no hi vas per casualitat, o
no,
sí?
No. Ni tan sols per fer. A veure, el Pere és fill de Balsareny, els meus pares també. Aleshores hi havia una gran amistat amb la meva, sobretot amb la meva mare. Són de la mateixa edat, la meva mare és una mica més gran, i tota la gent del poble m'ho ha explicat. Quan diu, corrien junts per tot arreu, s'intercanviaven poesies, feien moltes coses, el pastoret junts, feien moltes coses per la gent del poble, des de molt petits ja tots dos, impulsaven moltes activitats. I a partir d'aquí, és clar, quan el Pere va marxar, a casa sempre hem rebut correspondència del Pere. Dos, tres cops a l'any arribaven cartes, i a casa es llegien les cartes allà al menjador, mentre menjàvem. Avui ja ens ha escrit el Pere. I per tant, sempre ha sigut un personatge molt familiar a casa meva, molt entranyable, i l'hem tingut com un més, tot i que no l'havíem vist mai. Els fills, clar, els fills de la meva. I un bon dia, doncs en un dels meus aniversari, em van regalar un viatge per anar a veure el Pere. I esclar, a mi em va fer molta il·lusió, però per altra banda vaig dir, però què li diré jo ara a aquell home? No es pensarà que si vaig a veure aquell home perquè és famós i això potser el molestarà. I en fi, em vaig començar a fer cabòries. I no, en el moment que jo vaig veure aquell home se'm va passar de totes les cabòries, i el moment que vaig marxar d'aquests primers de la primera estància ja només vaig tenir, bueno, el pensament de quan hi puc tornar jo a veure aquest home. I així vaig poder anar. Molta gent la gent que jo coneixia que es havien vist m'ho van dir. Diu, si tu mai vas a veure el Pere Casaldàliga tindràs la necessitat de tornar-hi. I efectivament, és així.
Fins que un dia et planteges, fruit d'aquestes vivències personals, fer un disc.
Sí. Un dia li vaig plantejar lo de fer una música amb els seus poemes. Vaig esperar, perquè jo també vaig entendre que per ell la música era... Clar, no és un article de la primera necessitat. I aleshores... no era fàcil plantejar-li això. Era un article, diguem, de luxe per ell, la música. I moltes d'altres coses, que ara nosaltres ens hem fet unes coses bàsiques, però són de luxe. I vaig pensar, no sé com li plantejaré a aquest home, que jo vull fer aquesta música per ell, no sé... ell havia vist, clar, moltes etapes allà escrivint, i ell va arribar a entendre que la meva relació amb la música era d'amor, i que jo estava dies i dies i dies escrivint, i que jo dedicava tota la meva energia a escriure música. I per tant va entendre, quan jo li vaig plantejar fer una música sobre els seus poemes, va entendre que sí, que jo li deia de veritat això, que no volia anar-me a fer ric ni a fer servir el seu nom, perquè sí, sinó que jo tenia necessitat de fer aquestes coses. I em va dir, diu, mira, Carles, diu, i tant que vull fer una cosa amb tu, diu, però jo ja no escric, no puc escriure. Diu, ara ja la meva edat i per la malaltia i tot plegat, doncs, clar, jo ja no puc escriure. Diu, però diu, ara et buscaré poemes i coses que crec que potser podrien anar bé, els triem entre els dos. Va començar a treure llibres i, bueno, i així es va ser, i així es van començar. Vam anar triant, destriant, i el bo és que no em vaig sentir còmode musicalment fins que em va treure els llibres en portuguès.
Sí, primer et facilita, et dona poemes en català.
Sí, perquè es devia pensar que és clar, el català, jo també, clar, jo pensava en el català.
I no acabaves de veure clar.
Doncs no. No. Mira, se'm feia, no sé per què, o pel poema, o per la mètrica, o per la musicalitat, o potser per el primer que a mi em va passar pel cap de música, en aquell moment no funcionava.
I arriben els poemes en portuguès.
I escolta, va ser allò, va ser tibar el fil i començar. Ja. Començar. Potser que jo havia escoltat, abans de venir aquí, bastanta bossa nova, i ja ho tenia bastant familiar, i recordava com era aquell accent dintre de la música. En fi, no sé per què, però el portuguès em va quadrar perfectament.
I la feina va ser trobar la veu que els interpretés.
Sí,
que finalment vas anar a parar, sí, la Carme Canela.
Sí. Jo el que volia és gravar-ho.
L'excel·lent, la gran Carme Canela.
I tant. Jo el que volia és gravar-ho des d'aquí. Clar, serà molt difícil trobar algú aquí, a Catalunya, a Espanya inclús, que pugui cantar això i que tingui l'accent, que tingui la mètrica, que sàpiga què és una bossa nova, que sàpiga què és tot aquest llenguatge. I vaig començar a pensar, a escoltar, i bueno, i tant que vaig arribar, que la vaig trobar. Només en vaig trobar una, la Carme Canela. I és una noia que no coneixia, jo m'havia sentit a parlar molt, l'havia sentit a cantar amb discos, però no ens coneixíem. I un dia, bueno, o sigui que, increïble, eh? Jo me n'anava a l'auditori aquell dia i anava pensant qui ho pot cantar, i al final vaig arribar a la conclusió de la Carme Canela. I vaig arribar al bar de l'auditori a fer un cafè, i em toquen per darrere. Escolta, Carles, que ets el Carles, sí.
I era ella.
Diu, soc la Carme Canela. Jo ja vaig quedar planxat. Em vaig quedar planxadíssim.
Ni fet expressament.
Ni fet expressament. I vaig explicar. Diu, bueno, clar, diu, això vol dir que ho tinc que cantar jo, no? Dic, sí, no ho dubtis. I sí, realment, jo ara això ho he deixat de sentir gent, bueno, sí, de tot el món, de diversos països, i queden encantats amb la Carme, eh? Bueno, un ofici d'aquest que el té poca gent, eh?
Escoltarem ara alguna d'aquestes cançons. Sí, hem dit abans, i ho repetim ara, aquest disc que té dos CDs, un amb cançons, i un altre, diguem-ne, que és una gran banda sonora, que la vas fer, la vas compondre basant en les teves vivències, sí, i bàsicament en la teva imaginació, diguem-ne, sense cap lletra.
No, clar, jo m'he dedicat més de mitja vida a fer bandes sonores, vaig pensar que...
Doncs escoltem una mostra d'aquestes cançons, interpretades per la Carme Canela, amb poemes en portuguès escrits per Pere Casaldàliga. Em sembla que un no és d'ell, un d'aquests poemes és d'un...
No, vaig voler fer un que no era d'ell, però que era del seu secretari, que han conviscut 40 anys.
I que canta, tal com hem dit, Carme Canela.
Mãe, nossa mão vai apanhada da chuva. chiveiro, giro de bandeira verde. Mas nossa amada é banhada da chuva, terra cheirada, ventre de partida, rede de chegada. Yeah. respondes quando caminhas, se caminhando, quando tu caminhas, perguntas, perguntas, respondes quando caminhas, se
Ràdio Estel, avui un programa especial dedicat a Carles Casas, autor del disc Araguaia, disc dedicat, per altra banda, a Pere Casaldàliga. A continuació escoltarem una peça titulada Lavadeiras. Aquest poema és de Paolo Gabriel, company de Casaldàliga des que ell va arribar al Brasil. També és un sacerdot claretià que, com en Pere, s'aboca a les tasques d'ajut als indígenes i també a la poesia. Fins avui ha exercit de secretari del bisbe, però essencialment és el seu amic fidel. Aquesta peça, Lavadeiras, de Paolo Gabriel, és cantada per Rubén Fernández. Hi col·laboren Núria i Alba Cols, així com els nens de quart de l'escola de Borredà.
Mulheres do Araguaia, do Araguaia.
Amantes do rio, escravas do rio, senhoras de água, lavadeiras. Amantes do rio, escravas do rio, senhoras de água, lavadeiras.
Elas têm a cor morena tecida pelo sol, poeira, mato, vento e água. A pele faiscando sempre como metal na luz. Possuem braços fortes, como raízes, largos, capazes de amassar a vida e os pés sempre descalços.
Amantes do rio, escravas do rio, senhoras de água, lavadeiras.
olhos escuros, acostumados a ver a fome, os vermes na barriga dos meninos, olhos de amêndoa e vinho, acessos para enxergar os mistérios da noite, competindo como o luar.
Amantes do rio, escravas do rio, senhoras de água, lavadeiras. Amantes do rio, escravas do rio, senhoras de água, lavadeiras.
Se oferece meio, cúmplice, amante, e ela se abraça, o invade, e nele se abandonam nadando sensuais, a roupa grudada ao corpo antes de começar a luta.
Amantes do rio, escravas do rio, senhoras de água, lavadeiras. Amantes do rio, escravas do rio, senhoras de água, lavadeiras.
Lavadeiras. Libertai a vida como o rio livre, lavai a dignidade na água pura, fazei que o vosso grito invada a terra, para que tudo saibam do suor salgado, retido nas camisas dos maridos peões de fazenda.
Amantes do rio, escravas do rio, senhoras de água, lavadeiras. Amantes do rio, escravas do rio, senhoras de água, lavadeiras.
Levantai-vos, lavadeiras do Araguaia. Erguei o braço acostumado a subir no espaço, batendo a roupa na tábua lisa.
Amantes do rio, escravas do rio, senhoras de água, lavadeiras. Amantes do rio, escravas do rio, senhoras de água, lavadeiras.
En el CD de cançons n'hi ha una que no ho és ben bé, si no és, no és una cançó cantada, sinó que és una peça instrumental que es diu Don Pedro.
Don Pedro, sí.
Don Pedro, perquè crec que és com li diu tothom.
Sí,
exactament. A Araguaia, no? O Sant Fèlix.
Don, allà,
Don Pedro.
Demanes per Don Pedro i tothom sap qui és.
Sap qui és.
I tothom el venera, per cert. Jo no havia vist mai una persona tan estimada. Tothom que va allà a saludar-lo, bueno, es deixarien matar perquè estava. Perquè suposo que és clar, de tot el bé que els hi ha fet, que sempre s'ha preocupat per ells, sempre té la paraula adequada per fer content amb algú. I, bueno, m'imagino que... Ell no va anar allà a predicar, ell va anar allà a ajudar. I aquí està la diferència.
La diferència.
Sí, jo crec que sí.
Don Pedro.
Thank you.
i també hi trobem un mantra.
També.
Sí.
No t'ho he dit abans, perquè el Don Pedro és una... La primera vegada que el vaig anar a veure, al tornar, li vaig escriure aquesta cançó, jo, que em sembla que era des de l'avió mateix ja vaig començar a escriure. I és una bossa nova. Per què? Perquè ell em va confessar la seva devoció per la bossa nova. Ell va arribar a Brasil més o menys quan estava naixent o ja havia nascut aquest, el fenomen aquest de la bossa nova, que podria equivaldre a la cançó catalana, a la nova cançó d'aquí, no?
Quin any arriba al Brasil?
No sé, 70 o així. Això ja durava, eh? Però ja, bueno, ja. Estava efervescent tot això. I ell coneix i té amics com Milton Nascimento, gent que han sigut molt rellevant amb la bossa nova, i va dir, i ell sempre em va confessar que era un gran amant d'aquesta música. I la primera que li vaig fer va ser aquesta, Don Pedro, que és una bossa nova. I després hi ha el mantra, a les just a 7:45 del matí, quan va veure el Pere, va dir, diu, et veig que per la teva cara no deu ser gaire missaire, em va dir. Dic, no. Diu, però al matí fem una oració cada dia, quarts de vuit. Diu, si vols venir, diu, segur que t'agradarà. Diu, cantem i, va, repassem una mica el panorama del poble, com està la gent, com es troba, que hi ha, si hi ha alguna cosa, si hi ha aniversaris de gent rellevant i parlem sobre aquest personatge. I després comencen i canten una cançó. I jo canto, com n'hi diem d'aquesta cançó? Em van dir mantra, d'això n'hi diem mantra. I vaig pensar, aquesta ha de sortir en algun lloc o altre. Aquesta és l'únic trosset, és un fragment de 10 segons que la melodia no és meva, sinó que és la que canten ells allà, i que la vaig utilitzar per començar aquest... Em sembla que ja, ara ja fa dies que he gravat aquest disc, que és una marimba que comença fent aquest leitmotiv, no? que és el mantra. Per cert, el Pere canta molt bé, afina molt. I quan estàs al mig de la cançó, que tothom ja s'ha engrescat, ell ja va buscar terceres veus. I quan... Vull dir que el de la música ho té molt a dins, ho disfruta, vaja.
Ell ha sentit el disc... Suposo que a partir del disc va fer la dedicatòria amb la qual hem començat el programa. Gràcies per aquesta abundància d'amistat condensada en música. Escolto aquesta música amb emoció i reforçant els nostres llaços que són de família, diu ell. Proseguim amb la caminada amb molta esperança. Estem avui amb Carles Casas presentant aquest disc excepcional, Araguaia, diàlegs amb Pere Casaldàliga. Hi ha una part, hi ha un CD amb cançons, i n'hi ha una altra amb música sola, per dir-ho d'alguna manera, que és la que escoltarem a partir d'aquest moment. aquesta banda sonora, no sé, podríem dir-ne banda sonora d'una estada o de les estades de Carles Casas al Brasil, amb Pere Casaldàliga.
Sí, sí, de tot plegat. O sigui, sí. Les converses que he tingut amb ell, les anècdotes que ell m'ha explicat, la gent que jo he vist per allà, aquell riu, tota la meva vivència, cada dia a la tarda sortia a passejar. Per exemple, un dia a la tarda em diu, on has anat avui a passejar? Dic, mira, he passat per aquí, per allà. Diu, ah, doncs mira, precisament, i aquest precisament va desembocar, que un dia ell també va anar caminar per allà, i em va explicar un dels atemptats que havia tingut, no? I bueno, això també, per exemple, ha sigut fruit d'una peça que es diu Atemptat. És a partir de totes aquestes coses que he anat confeccionant. Clar, un atemptat, a més, és molt, musicalment és molt cinematogràfic. Mm. Em va explicar les tres facetes, no? La primera, doncs, anar caminant tranquil·lament per un camí d'arbres molt frondós. La segona, que ja feia tres dies que veia un senyor en bicicleta que anava per darrere seu. I la quart dia, ell va dir, oh, jo em tinc que girar amb aquest home, el tinc que saludar, perquè ara ja fa tres dies que el veig. I la que el vol saludar, aquell home va caure de la bicicleta. Jo entenc per què va caure, perquè per l'energia del Pere.
Aquell home volia acabar amb la seva vida.
El dia sí, el van arreplegar allà a terra, i amb aquestes aquest home es treu una pistola. Diu, ah, no, ara ja el tinc. Diu, miri, diu, és la primera vegada a la meva vida que no puc fer la meva feina. Per tant, no el mataré, perquè no puc. Li va dir això. I se'n va anar. Això és el que em va explicar. Aquest és l'atemptat. Clar que m'ho va explicar, ell explica molt bé, té un bon lèxic, i és clar, i ell era el que ho havia viscut, per tant m'ho explicava molt, molt detalladament. I bueno, coses d'aquestes em va explicar moltes. Com que és un home que va res allà amb ell, parla de normal, i em va parlar. Una trobada amb el Fidel Castro també em va parlar.
La trobada sí. De Pere Casaldàliga amb Fidel Castro.
Sí.
A Cuba?
Bueno, jo li demano, sí, a Cuba. A Cuba es veu que va anar a fer un viatge de cooperació, no? I va anar a Cuba. I allà a la plaça de la Revolució devia fer un discurs. Jo n'he vist, no? Jo vaig anar una vegada i aquells que duren 7 hores. No, 7 hores, de rellotge. I el millor de persones allà drets escoltant amb aquell sol. I quan va acabar el Fidel, va deixar parlar a l'obispo. I el Pere diu que els hi va dir, bueno, unes quantes paraules, i bueno, doncs, molt bé. I després el Fidel li va dir, diu, no le diré que me ha gustado mucho, porque luego le llamarán comunista. En fi, coses d'aquestes, anècdotes d'aquestes. Que...
I a partir d'aquí, doncs sorgeix aquesta banda sonora, diguem-ne, que són les teves, sí, la teva manera d'interpretar, no sé si els teus sentiments,
sí.
Les teves vivències, una barreja de tot.
De tot. De tot. O sigui, he fet una pel·lícula sense veure les imatges, ja me les he fet jo al meu cap.
Crec que no has vist Descalç sobre la Terra Vermella, la pel·lícula per televisió que va produir TV3 i que es va passar mesos enrere, que es va estrenar mesos enrere. No l'has vist? Per quina raó? No l'has volgut veure?
No, per quina raó? I la tinc, me l'han regalat.
I la tens?
Perquè, mira, jo tinc la meva visió d'aquest home i les meves vivències i no la vull distorsionar amb la mirada d'un altre, amb la mirada d'un director de cine, perquè ho sento, no ho vull distorsionar. Jo m'ho he fet molt meu, aquest home, he parlat amb ell, jo he vist com és, i dubto que algun director de cine pugui reflectir això. O sigui, ho dubto. Per tant, no l'ho vull veure.
Dedueixo pel que dius, per la passió de les teves paraules, que consideres que Casaldàliga és un home excepcional.
I tant que sí.
Excepcional.
I sobrenatural, eh?
I sobrenatural. Perquè,
sí. Tothom ha parlat.
Aquest concepte de sobrenatural,
tothom ha parlat
com el definiries, és a dir...
De lo que ha fet, no? De sí. La seva força. Però després hi ha això altre. Lo que desprèn, si tu estàs a 2 metres d'aquest home, a tu t'arriba una cosa. I això no ho havia sentit de parlar amb ningú. I que tinc, desprèn una força, una energia, digue-li com vulguis, que això no és normal, no és natural. Jo he estat allà amb la taula escrivint amb ell, quan em poso a escriure i ell està allà a la taula a 1 metre i mig, comences a escriure i és que no para, és una font, allò no para, la meva música, vaig escrivint, és una font. Aquest home, quan et dona la mà, bueno, és que no us explico, ho sento, però no us explico.
Ho entenc, però, eh? Sí. Bé, Carles, ara escoltarem una mostra d'aquesta banda sonora del disc Araguaia, diàlegs amb Pere Casaldàliga. Tu que has fet tantes i tantes bandes sonores per encàrrec, més de 40, em sembla.
70,
o 70,
sí.
70. Deu ser la primera vegada que fas una banda sonora seguint el teu instint, o seguint... O sigui, que no t'encarrega ningú,
sí,
sinó
senyor,
que ets tu que te l'encarregues a tu mateix.
Ara has donat molt clau.
Deu
és
ser
el
aquesta,
primer
no?
encàrrec que m'he fet a mi mateix.
Ja.
Per tant, clar, és escriure molt diferent.
Devia sentir la necessitat de fer-ho.
Sí, doncs sí. Sí. Sí, jo encara tenia tanta feina abans que no podia dedicar-me a fer, bueno, ni a pensar de fer coses meves. El que sí he procurat sempre quan he fet cine és de posar-hi tot el meu, tot el millor a cada pel·lícula. Conec compositors que em diuen, bueno, jo faig el cine, després ja faig el meu i és allà on aboco el sac. Jo no, a cada pel·lícula hi aboco el sac i faig tot el que sé i per mi és la meva obra de la meva vida, cada pel·lícula que he fet. I aquí ja feia un temps que no tenia encàrrecs aquests i vaig pensar, clar, te n'has de buscar un d'encàrrec. Jo mateix em vaig dir, a veure, què faré? Vaig estar molt temps pensant a veure per on tiraria. I al final vaig pensar, després d'un dia de parlar amb un amic meu, dic, clar, la pròxima vegada que vagi a veure el Pere, li diré a ell. Li diré a ell a veure si vol fer una cosa. I el que em va dir que sí, però bueno, després que em va dir que sí, i després jo vaig pensar, bueno, i ara què li fas? Clar, per on has de tirar? Clar, amb el Pere, jo, havent-lo vist allà, jo he tingut la sort d'acompanyar-lo en algunes misses, amb algun teclat que tenen allà, jo l'he acompanyat, sé com és d'aquests rituals. Clar, jo el que no li podia fer en el Pere és una música pomposa, barroca i tot això. I per tant, tot el que he fet aquí en aquest disc és música, bueno, més o menys és la meva que vaig fer normalment, però amb tots els ingredients de Llatinoamèrica. Hi ha bossa nova, hi ha cosa cubana, hi ha cosa peruana, hi ha una mica dels esquitxos aquests de tot arreu d'allà.
Des de fa uns quants anys vius, literalment vius, en una ermita, a l'ermita de Sant Esteve de Comià a Borredà. Exacte. El fet de viure en una ermita... T'ha ajudat en un lloc, diguem-ne, apartat del món, tranquil, m'imagino. T'ha ajudat, diguem-ne, a concentrar-te i a resoldre millor les idees musicals que tenies?
Clar, no sé si això ho ha canviat. El que sí, ara et puc dir, després de 12 anys de ser allà, que no podria tirar enrere. Jo ara no puc venir aquí a Barcelona i començar a escriure música, després d'haver estat 12 anys allà. No sé si allò m'ha ajudat, però ara no podria tirar enrere. Clar, aquell silenci, clar, per mi ara és bàsic. Jo només una cullereta que toca la tassa ja és una distorsió per mi, ja em treu, ja me'n vaig de la meva concentració. Per tant, clar, m'he acostumat tant allà que ara em costaria molt marxar. Anar a un lloc, diguem, amb civilització, clar, des d'allà a casa mi no veus ni una casa, ni tan sols la veus, eh? Clar, és un lloc totalment apartat.
Doncs bé, ha arribat el moment d'escoltar alguns fragments d'aquesta banda sonora d'un disc que ja fa uns mesos que ha sortit al mercat i que si algun oient vol tenir a casa, diguem-ne, per recrear el que avui escolta i que el que segurament avui escolta per primera vegada, doncs què ha de fer? Es troba tot arreu? És complicat de trobar?
Jo crec que en els portals d'internet sí que hi són, això sí que sí que hi són, i de botiga em sembla que només l'han posat en una, Es diu Disco 100, allà al carrer Curial, que és una de les poques botigues de CDs que no va tancar.
Yeah.
Que i allà sí que es fa vendre. Ara bé, a tot el que... Jo és que no me'n recordo aquests noms d'internet, els posa, però en un portal on es ven música.
En qualsevol cas, gràcies per venir, gràcies per presentar-nos aquesta obra. Des del nostre punt de vista, molt interessant. I gràcies per aquesta aproximació que ens has fet amb la figura de Pere Casaldàliga. Gràcies i fins sempre.
Gràcies. Adéu.